en Jordi, que sempre el deixem sol davant del perill. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, doncs divendres, i com sempre parlem de cine i sempre toquem temes relacionats amb el món del cinema. I el que m'agradaria proposar a Jordi avui és un que ja tenia rumiant fa dies. Diu, sempre que surten els Oscars, se li dona a un gènere, a un tipus de gènere, aquesta vegada ha sigut, podríem dir, cinema fantàstic, hi ha tendència, sortiran en pel·lícules, crea tendència això, la gent s'anima, els directors, a dir, ostres, pot ser ara doncs, que s'ha sortit una pel·lícula d'aquest gènere musical, d'aquest gènere, ai, gènere musical no, gènere cinematogràfic, de cinema fantàstic, pot ser que les coses vagin per aquí. Com ha sigut una pel·lícula de westerns, hi ha hagut més westerns, com ha sigut una pel·lícula bèl·lica, hem vist més pel·lícules bèl·liques, o no té res a veure?
Sincerament, no té res a veure. El fet de que una pel·lícula d'un gènere determinat guanyi un Oscar no necessàriament crea tendència. El que sí que creen tendència són les èpoques. O sigui, hi va haver un temps que el western doncs, va estar molt de moda i poder no va guanyar cap Oscar. Després, el western va anar de baixa, va venir el modern western. I amb el modern western, doncs, Bailando con Lobos, El jinete pálido, títols que se sortien una mica del gènere clàssic del western, sí. I això els apuntava cap a la possibilitat d'obtenir l'Oscar, com així va ser. Les pel·lícules bèl·liques, tenim tres quarts del mateix. Les pel·lícules bèl·liques sempre han sigut un cinema que al llarg de la història sempre s'ha tocat. Però Oscars així sonats, Patton en va ser un, però no és que es faci una pel·lícula bèl·lica perquè un any anterior hagi guanyat una pel·lícula bèl·lica a l'Oscar.
L'Apocalipsi Now?
Apocalipsi Now, també són... Apocalipsi Now no va guanyar l'Òscar, aquell any el va guanyar Kramer contra Kramer, però, ja veus, fixa't a quines diferències, no? Una pel·lícula, un drama familiar contra una pel·lícula, doncs, com Apocalipsi Now. Però, hem de partir d'una base. Les pel·lícules de gènere no solen partir com a favorites a guanyar l'Òscar. Si repasséssim, trobaríem que amb totes aquestes edicions d'Òscar, doncs que ja va a 90, veuríem quantes pel·lícules de gènere han aconseguit guanyar. De gènere me refereixo de gènere particular, perquè o drames o comèdies es reparteixen la major part dels Òscars.
Sí, correcte.
I entre drames o comèdies guanya el drama.
Hi ha hagut més drames premiats que comèdia.
Exacte.
Com és això?
Mira.
Curiós, no?
Sí. Això sí que és una tendència. És una tendència perquè doncs, la majoria dels votants, que són els membres de l'acadèmia, doncs, els impacta més el drama que la comèdia. Bueno, mira. Llavors, quan una pel·lícula de gènere, digue-li, de ciència-ficció, digue-li western, digue-li musical. A més, té un toc a on s'hi pot introduir el gènere dramàtic o de comèdia, és quan llavors aquesta pel·lícula deixa de ser purament de gènere i es converteix en una pel·lícula dramàtica o en una pel·lícula de comèdia. Val? Ningú em negarà que La forma de l'aigua serà una pel·lícula fantàstica, però si li traguéssim l'aspecte fantàstic de la relació, doncs es podria fer una pel·lícula dramàtica sobre la relació de dues persones que pertanyen a mons totalment diferents, a més amb l'afegit de la discapacitat física de la protagonista. O sigui que fixa't que no ha guanyat l'Oscar purament perquè és una pel·lícula fantàstica, sinó que l'ha guanyat perquè s'hi han afegit a la pel·lícula fantàstica tota una sèrie d'ingredients que la podrien convertir en una pel·lícula dramàtica o comèdia. L'any passat, La La Land. La La Land és un musical, però és un musical amb ingredients de comèdia i amb algun toc dramàtic. Perquè si barregem la, si es repassem la història de La La Land, tenim aquests dos personatges que tenen una vida que, de somnis, però que a vegades no acaben de convertir-se en realitat, com el famós somni americà ens tenen a tots acostumats. Per tant, fixa't que La La Land és una pel·lícula musical, però que prevaleix o hi té molt a veure el factor dramàtic i de comèdia. Veus per on te van els títols,
sí, no? Sí, 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 sí.
A més, una altra cosa, els Oscars són de títols que són de la temporada anterior. Les pel·lícules de la temporada actual, que és la que correspon a l'any en què s'entreguen els Oscars, ja són produccions que ja s'han plantejat a l'any anterior. Per tant, com que no se sap tampoc quina és la que guanyarà, hauríem de parlar a dos anys vista.
Però és allò que deia, a partir d'ara sortiran més pel·lícules de caire fantàstic tipus
no,
com
no,
la que ha tingut
no,
l'Òscar?
No, necessàriament perquè...
Perquè ha tingut l'Òscar, diguem?
No, sí, no necessàriament. No, això és la... No. La resposta és no, no necessàriament.
Però amb el llarg de l'experiència que tens tu, ho has vist algun any que digués, uita, ha guanyat una pel·lícula de caire bèl·lic. Ostres, se n'han estrenat o successivament se n'han fet més? Capaç altres anys, per aquest motiu.
Sí, el que sí que s'ha vist és que aquesta tendència que t'he dit jo, de que la pel·lícula no només sigui bèl·lica, fantasiosa, musical, exclusivament, i barrejar-hi factors que li donen un toc de comèdia, de dramàtic, que reforci la història, això sí que ha canviat l'esdevenir del gènere. Les pel·lícules dels westerns d'ara no tenen res a veure amb els típics westerns dels anys 70.
Exacte. Tant, i els espaguetis westerns i tot el que es feia abans.
No, ni dels que es feien allà al Monument Valley. Uh-huh. Val? O sigui, és ambientada en el western, però l'argument i tot ens porta a que si l'abstraiem del gènere i la transportem a un altre ambient, la pel·lícula tindria la seva consistència pròpia. Això sí que ha fet canviar la manera d'escriure guions i de portar al cinema gènere com abans s'entenia. O sigui, el gènere del western ara no és tan western, el gènere de ciència-ficció, no, de pel·lícula fantàstica no és tan fantàstica, el que sí continua sent la ciència-ficció, doncs igual. El que passa és que amb les pel·lícules de ciència-ficció també hi ha hagut una mica de gir, donant-li un cert protagonisme a les interpretacions, cosa que abans les pel·lícules de ciència-ficció donaven molt de protagonisme a la visualitat. Mm-hmm. Aquí sí que hi podríem veure una mica de tendència.
Molt bé, doncs les tendències. Avui el que volíem parlar amb en Jordi, saber doncs, si els Oscars influïen perquè hi hagués doncs, pel·lícules d'aquest gènere, si l'Oscar doncs, era, per exemple, com ha sigut ara amb aquest tipus de pel·lícula, diguem, fantàstica. El que sí és una cosa...
Perdona, un incís. El que sí hem de tenir en compte és que a l'hora de valorar els Oscars, encara que diguin és l'Òscar a la millor pel·lícula, fixa't que també s'avaloren altres aspectes d'aquesta pel·lícula. Mm-hmm. I, és clar, en una pel·lícula de ciència-ficció que no hi ha un protagonisme d'actors, no hi ha un guió amb uns diàlegs força ben estructurats, perquè, és clar, la gràcia està amb els efectes i amb les aventures que passen als personatges. Els hi costa molt entrar dins dels paràmetres que l'Acadèmia té per nominar una pel·lícula als Oscars.
Mm-hmm. Molt bé, doncs aquest era el tema que tocàvem avui. Jordi, no sé si aquesta setmana tenim western o tenim fantàstics o tenim bèl·lica. No sé si hi ha alguna pel·lícula d'aquest gènere.
Hi ha una pel·lícula que barreja ciència-ficció i bel·licisme. És la primera que comentarem, perquè segur que és la que trobarem a totes les pantalles d'estrena. Encara que aquesta setmana hi ha força títol que tenen molts nombres perquè siguin estrenats amb alguna sala. Uh-huh. O sigui que suposo que les distribuïdores deuen haver pensat ara que s'acabés Setmana Santa que almenys tot es col·loqui.
Molt bé.
Que, i si et sembla, la que t'he comentat és Pacific Rim Insurrección, és la segona part d'una pel·lícula dirigida precisament per el guanyador de l'Oscar aquest any, Guillermo del Toro, que es deia Pacific Rim, la pel·lícula és de l'any 2013, i bueno, és una pel·lícula de ciència-ficció, amb monstres que alienígenes que envaeixen la Terra. En la primera part ja anava per aquí, els humans varen construir uns altres monstres per donar-los rèplica. Doncs bé, ara la cosa corregida i augmentada, una nova invasió a través d'aquest portal tridimensional on apareixen aquests alienígenes, doncs faran que els humans que van sobreviure a la primera invasió se'ls hagin de reinventar per tornar a enfrontar-se amb alguna garantia d'èxit en aquests invasors. La pel·lícula no està dirigida en aquest cas per Guillermo del Toro, però sí que ell fa de productor executiu, amb la qual la seva mà
s'hi ha de notar
sí o sí. A més, va bé que s'hi noti, perquè si no hi hauria molta diferència amb la Pacific Rim de fa 5 anys, amb el que ara ens arriba. Bé, Setmana Santa. La setmana passada parlàvem de Maria Magdalena, doncs aquesta setmana parlem de Pablo i l'apòstol de Cristo.
Carai.
No és a la mateixa època que Maria Magdalena, és posterior, evidentment.
En Pablo de Tarso, no?
Sí, i ens parla d'un fragment de la vida de Sant Pau, quan estava presoner a Roma, per ordre de Neró, aquest emperador que va perseguir el cristianisme per erradicar-lo, que segons diu la gent va cremar la ciutat per poder-li donar la culpa als cristians. Doncs bé, la pel·lícula parla de la trobada de Sant Lluc amb Sant Pau aquí a Roma, de com doncs, es van haver d'enfrontar en el moment aquell en què Neró tenia desfermada la lluita o la persecució als cristians, i ells com havien de predicar la seva fe, doncs, i que ho van fer fins al final dels seus dies. Però una pel·lícula doncs molt adient a l'època de Setmana Santa, a més amb uns protagonistes com Jim Caviezel i Olivia Martínez, que acompanyen a James Faulkner, que són els protagonistes d'aquesta història bíblica.
En canvi, si no és el que va fer...
En canvi, si no és el que va fer la Passió de Cristo.
La Passió de Cristo, tu, el que anava a dir, és la Passió de Cristo.
Aquí és Sant Lluc. I James Faulkner és Sant Pau, i Olivia Martínez interpreta amb un centurió romà que dona cara a l'aspecte més dolent de la història, no?
És que de la Passió de Cristo cap aquí penso que poca cosa s'ha fet de pel·lícula així gaire religiós. No recordo pas gaires títols.
Pues mira, ara mateix... Sí? Però bueno, és que passa, la Passió de Cristo va tenir un problema i un avantatge, digue-li com vulguis, i és que va aixecar tantes ampolles, que diu ell, va trepitjar tants ulls de poll, que tant per un costat, o sigui, els més religiosos, com els més... M'entens? En fi, és una pel·lícula que si teniu ocasió de recuperar-la en format DVD, doncs ja veureu, perquè fins a l'època que es va fer La Passió de Cristo mai es havia reflectit d'una manera tan violenta el que va patir el personatge de Jesús durant la passió.
Haig de dir, entre cometes, que no se sent ningú, que alguns dels diàlegs que fem en el Via Crucis són trets de la pel·lícula de La Passió de Cristo.
Bueno.
Sobretot de l'apartat del Sanedrí. Alguns són trets d'allà.
Sí, sí.
Entre aquesta i la d'en Safarelli, nosaltres ens va donar molt de coses per anar...
Per trobar. De Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret.
Home, no, aquella és una pel·lícula llarguíssima.
Llarguíssima.
Que es va projectar en dos parts. Uh-huh. O sigui,
no,
es va fer...
Perquè dura 6 hores.
Sí, es va projectar en dos parts.
Uh-huh.
Molt bé, doncs continuem amb les estrenes... Helen Mirren i Donald Sutherland, dos llegendes vives del cinema internacional, són els protagonistes del Viaje de sus vidas. Interpreten a dos avis de 80 anys i que porten una eternitat junts. tots dos estan malalts, cadascú de la seva malaltia, però decideixen de que ha arribat el moment en què se n'oblidaran de les seves malalties, deixaran de prendre la medicació i agafaran l'autocaravana i se'n van a fer el viatge de sus vides, que serà, doncs, a travessar, com aquell que diu, Estats Units, al llarg de... entre elles, una de les més famoses rutes, que és la ruta 66. Per tant, pel·lícula que només per aquests dos actorassos ja, ja és una road movie, o sigui, van avançant a partir de des del punt de partida fins allà, amb el, evidentment, el principi de pel·lícula, els diferents problemes que hi ha amb el seu entorn, perquè aquest viatge no està adequat per la seva edat. I ja fem un repàs així. Gringo se busca vivo muerto és una comèdia d'acció que ens planteja, doncs, els problemes que té un empresari que està preparant un negoci quan travessa la frontera entre Estats Units i Mèxic, que és segrestat. Bueno, en fi, és una pel·lícula d'acció, però que té molts tocs de comèdia i un repartiment que déu-n'hi-do. Charlize Theron, Joel Edgerton, Amanda Seyfried, Tandy Newton i Shalto Copley ja tenen una bona consistència amb aquesta pel·lícula. La Casa junto al mar és la ració francesa de la setmana, però no és comèdia, sinó que és més aviat dramàtica, sobre la reunió d'uns germans amb una casa del pare que està en una cala francesa. L'arribada d'una pastera plena d'immigrants canviarà una mica la situació. Pel·lícula, una pel·lícula espanyola, El aviso, és un thriller de Daniel Calparsoro que protagonitza Raúl Arévalo. Si tenim en compte com són últimament aquest tipus de pel·lícula de producció espanyola, té molts nombres de ser una de les que tingui èxit en aquestes properes setmanes. I una altra espanyola, que aquesta no li auguro jo, poder més èxit, però bueno, és igual, Paella Today, una pel·lícula que parla de dos amics valencians de caràcters totalment contraposats i que, doncs, després d'estar un temps distanciats a partir d'un concurs d'en Paella es tornaran a reunir. I per acabar, doncs, Peter Rabbit, una pel·lícula que barreja acció real amb animació, la quota de pel·lícula familiar per aquesta Setmana Santa, que doncs, portarà, suposo, que molta mainada i pares que iran a acompanyar la mainada a veure les aventures d'aquest conill entremaliat a una granja que se'ls faran veure quadrades.
I ràpidament ja el Montgrí.
Torroella, doncs, el Ferdinand, la pel·lícula sobre el toro aquell que no volia embestir, i 15-17, Tren a París, la pel·lícula protagonitzada per els propis personatges que varen protagonitzar el fet real d'aquell atemptat que ells varen frustrar en aquest tren que anava d'Amsterdam a París. La pel·lícula repassa la vida d'aquests personatges fins al moment en què es va succeir aquest atemptat.
La pel·lícula d'en Clint Eastwood, eh?
La pel·lícula dirigida per en Clint Eastwood i interpretada per els propis protagonistes de la història, que ells també van escriure el llibre.
Molt bé. Doncs fins aquí, Jordi. Recordem, avui a les 8 i demà a les 4, més de cine. I amb en Jordi ja tornarem amb ell el dia 6 d'abril.
Després de Setmana Santa.
Després de Setmana Santa.
Que tingueu unes bones... qui faci vacances, i qui no, doncs que passi uns bons dies.
Exacte. I que el temps ja ens acompanyi, sobretot, perquè en portem una que déu-n'hi-do. Jordi, doncs gràcies i igualment, bones vacances.
Fins d'aquí 15 dies. Adéu-siau. Thank you.